Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Es fa estrany, eh? No són ni dos quarts d'una i ja som en directe aquí a l'Hotel Suís, un programa especial que farem a cavall entre l'antena de Ràdio Sabadell i el Twitch de l'emissora. Allà podreu veure d'aquí a 10 minuts mal comptats la compareixença íntegra del president del Centre d'Esport Sabadell, Pau Morilla Giné. Per tant, el que fem és marxar cap a la Nova Creu Alta, insisteixo, amb la ràdio per una banda, amb imatges al Twitch de Ràdio Sabadell per l'altra, amb la Beatriz Aguilar al control de so aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, amb el Roger Benet al capdavant del Twitch a la Nova Creu Alta, i allà també amb el Sergi Parc i amb el Sergi Garcés, que seran els dos Sergis els que ens aproparan aquesta roda de premsa des de la sala de premsa Miguel Quereda. Per tant, connectem amb ells. Què tal, com esteu? Molt bon dia, benvinguts al canal de Twitch de Ràdio Sabadell amb aquesta programació especial que estem fent aquest migdia els de Ràdio Sabadell juntament amb l'antena, amb la 94.6. Avui per seguir en directe aquesta compareixença del president del Centre d'Esport Sabadell, Pau Morilla Giné, que començarà a posar les bases de la temporada 24-25. Res, 4-5 dies després, mal comptats, després que el primer equip arlequinat consumés el descens a Segona Federació. Moltes incògnites. De fet, mira, la primera pregunta que teníem per aquí al chat, i li trasllado directament al Sergi Garcés. Què tal, Sergi?
Bon dia.
Primera pregunta del Felip. Bon dia. Per on poden anar els trets de la roda de premsa? Doncs crec que és la pregunta que ens estem fent tots, no?
Sí, anava a dir, ja està, ja responem aquesta i ja podem marxar a casa. Home, jo si m'hagués de jugar diners diria que avui la idea principal ha de ser passar balanç a la temporada, una temporada que malauradament ha acabat doncs, de manera nefasta amb el descens de categoria del primer equip, fer una mica de balanç de situació, que es diu en aquests casos, de on ens trobem a tots els nivells, a nivell esportiu, de fet, amb una notícia que si no s'ha fet oficial s'ha de fer oficial en els pròxims minuts / hores, o fins i tot que sigui el propi president que la comuniqui, però segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, Lucas Viale ja ha signat el seu contracte com a nou director esportiu del club, per tant només queda l'oficialitat d'aquesta notícia. Això s'ha produït ara fa alguns minutets, però com dic, mira cap a on ha d'anar aquest projecte esportiu, però també quina és la situació a nivell estructural, empresarial del club com a tal, de la societat anònima esportiva, en quant a la situació econòmica del projecte i sobretot en quin ha de ser o qui volen que sigui el futur d'aquest projecte, començant per la temporada 24-25, però per tot el que ha de venir també a curt, mig i llarg termini.
Doncs totes aquestes incògnites sobre la taula en el moment...
I ja està, i poca cosa més.
Només això, només això.
Això ja faríem.
En el moment que, per cert, que va arribant gent aquí, hi havia una calma absoluta. De fet, abans havíem sortit a la gespa i encara hi havia les conseqüències de, per dir-ho així, de la festa que es va viure ahir entre el Catalunya-Panamà amistós aquí a la Nova Creu Alta, que va acabar amb 2-2, per cert, per si la gent no ho va seguir de prop perquè està més pendent de l'actualitat del Centre d'Esports que una altra cosa. Però vaja, transició molt ràpida perquè aquesta compareixença ha de ser important. Deia Sergi que Lucas Viale allí informava a Ràdio Sabadell que era, vaja, qüestió d'hores que es fes oficial. Ja hauria signat i, per tant, allò de celeritat, allò que el mateix president Pau Morilla Giné deia en el postpartit de Lugo, que s'havien d'accelerar els tempos i que les... Si fos per ell, la planificació havia d'anar molt, molt més abans que en altres temporades. Això sembla que sí que és una realitat.
Sí, sí, sí. Sobretot perquè, com et dic, ahir a la tarda ho dèiem a primera hora de la tarda, ahir mateix a la tarda s'acomiadava dels empresaris propietaris d'aquest, no sé si dir-li Atlètic Lleida, Badalona Futur, jo no sé com dir-li aquest projecte del qual fins ahir Lucas Viale era el director esportiu, era el màxim responsable de la parcel·la esportiva.
Per cert, Sergi, i perdona aquest tall així de cop, que em diu l'Adri que, de fet, el Badalona Futur ja ho ha fet oficial, que de mutu acord
Lucas Viales desvincula del club badaloní.
Doncs això, ahir a la tarda anava cap a Lleida per reunir-se amb els propietaris, amb la propietat real d'aquest projecte del coneixem com a Badalona Futur, veurem com es diu la temporada que ve. I el que dèiem, i ara fa qüestió d'uns minuts, hem pogut confirmar que Lucas Viale ha signat la seva vinculació contractual amb el Centre d'Esports Sabadell. Per tant, a tots els efectes, encara que oficialment no s'ha anunciat com a tal, no s'ha fet la presentació ni molt menys d'aquest anunci, però sí que ja podem assegurar al 100% que Lucas Viale ja és a tots els efectes, insisteixo, el nou director esportiu del club. Anem ocupant posicions, no?
Sí, perquè tenim ja el president del Centre d'Esports, Pau Moria Ginés, i que, Roger, ens movem cap a un costat ja, perquè aquesta compareixença sembla que anirà puntual i fins i tot uns minutets abans del previst.
Doncs de seguida recuperem aquesta imatge des de la nova Creu Alta. Insistim, des del Twitch de Ràdio Sabadell estem seguint amb algun problema de connexió ara mateix, però de seguida Pau Morilla Giné a l'antena de Ràdio Sabadell acaba de seure just ara el màxim mandatari del Centre d'Esports i, per tant, de seguida l'escoltarem aquí a Ràdio Sabadell amb el Sergi Parc, amb el Sergi Garcés, que comentàvem aquesta notícia ara de l'acord presentat ja pel Badalona Futur de rescisió de mutu acord de Lucas Viale. Recuperem el so de la nova Creu Alta. Doncs encara no comença aquesta roda de premsa. De seguida...
Llavors els mitjans gràfics
ara i
fotografies.
Sí.
El president Moria Giné, que de seguida compareixerà. Sí, sí. De fet, ja dona l'okay, simplement falta el cap de premsa del Centre d'Esports Sabadell i de seguida començarà aquesta roda de premsa de Pau Moria Giné, que com dèiem, a diferència d'altres compareixences que hem tingut d'aquest calibre, avui anirem molt puntuals, abans d'hora fins i tot. La instrucció és que s'esperi a l'hora oficial. Estem a minut i mig. De fet, mira, encara falta personal per arribar al Axel Torres, que també fa acte de presència aquí, a la sala de premsa Miguel Quereda. Bé, doncs el president molt clar, que començarà puntual. Espera que arribin també altres membres de l'actual directiva. Bruno Batlle, el director general, entrenarà en aquesta sala de premsa. I també hauria de baixar cap aquí la responsable de l'àrea social, Anna Navés. Albert Ramos també, el director d'operacions. Jordi Branzuela, que tampoc es vol perdre aquesta compareixença. Ara sí que sembla que hi són tots, així que som-hi amb aquesta compareixença.
Bona tarda a tots els que esteu aquí i totes que esteu aquí en aquesta sala i també els que ens segueixen per xarxes i també per ràdio i televisió de Vallès. Gràcies per ser aquí. La idea meva d'avui és fer balanç, evidentment, del que ha estat aquesta temporada, 23-24, compartir amb tots vosaltres la situació institucional econòmica del club i compartir també algunes decisions i iniciatives que el Consell està prenent o està a punt de prendre. M'agradaria, evidentment, començar, perquè som un club de futbol, no se'ns oblida mai, fent un balanç de la temporada esportiva, i començaré, si em permeteu, pel primer equip. Els que em coneixeu sabeu que no sóc molt partidari de eufemismes ni mitges veritats, no em dedico ni a ventes ni a màrqueting, amb la qual cosa no us sorprendrà que qualifiqui aquesta temporada com un fracàs absolut. Aniré més enllà. Per mi les últimes tres temporades del primer equip han estat decebedores a nivell esportiu. Hem estat 3 anys en descens consecutius, 4 si comptem la temporada de la Liga Smartbank, però va ser una temporada que jo crec que no va ser un fracàs en absolut i ens vam quedar a molt poc de mantenir-nos. Però des d'aleshores no es pot qualificar com no es pot qualificar sinó com a decebedores aquestes temporades. El fracàs és dur, quan ho dones tot i no arribes és dur, és duríssim. Jo entenc la frustració dels nostres aficionats, perquè jo sóc un d'ells i ho he estat tota la vida. El dolor que tenim ara mateix és superlatiu. Però el que toca ara és cap fred per analitzar en què es pot millorar i mà ferma per implementar millores. Vull compartir, o vull començar per compartir amb vosaltres el que jo crec, el que jo com a membre del Consell i representant de la gent que continua posant diners, aquest club, crec que som em deia algú fa molt poc, sempre és multifactorial, no és una cosa, no és un gol, no és el gol de Marc Domènech que va estar a punt de marcar, no és el cop de cap de Manel, no és el gol que ens va empatar el Depor, no va d'això. El fracàs és engloba moltes àrees i a mi m'agradaria ara mateix, des del meu punt de vista personal, compartir quines són aquestes o algunes d'aquestes. Una raó, per mi, són decisions específiques a la parcel·la esportiva en els darrers anys. Amb tota la bona intenció del món i en tot el treball del món, és evident que aquestes decisions, i sempre és fàcil jutjar quan han passat els fets, i a vegades amb la informació que tens fas el millor que pots, però és veritat que amb el benefici de poder mirar cap enrere hi ha hagut decisions al llarg d'aquests 3 anys, jo diria, els darrers anys que han estat subòptimes. Una altra raó per mi és una manca relativa d'estabilitat econòmica en els darrers, sobretot, 2 anys. Sense un projecte a llarg plaç és impossible, i projectes en tenim tots a la vida. Projectes personals, projectes vitals, i tots sabem que si no tens estabilitat, si no la tens a casa, una família no pot funcionar. Si no la tens a l'escola, una escola no pot funcionar. Si no tens una base sòlida és impossible construir suficient, encara que ho vulguis fer amb la millor intenció. Els avantatges de planificar i de tenir un projecte estable a llarg plaç en el món del futbol i on estem ara mateix són moltes. Pots planificar desenvolupant talent, esperant que el talent potser no et funcioni aquest any, però que és una llavor que creixerà. Pots fitxar o fer contractes de diversos anys, amb jugadors compromesos perquè són professionals, però també perquè saben que aquest és el club on jugaran la propera temporada. I també pots, evidentment, renovar a jugadors sense esperar l'últim any de contracte. Els que em coneixeu, i em coneixeu alguns molt, sabeu que jo no sóc molt de sortir a promocionar-me personalment. Em sembla que només vaig donar una entrevista quan vaig arribar al 2019, però en aquesta entrevista recordareu que jo l'única cosa que vaig dir és que el meu grup, jo, el que volia era garantir l'estabilitat a llarg plaç. I vaig dir, tindrem 3 anys d'estabilitat. I no és perquè siguem meravellosos o prendrem decisions, però no és casualitat que en aquests 3 anys, des d'aleshores, la 19-20, la 20-21 i la 21-22, la 19-20 vam pujar entre tots, perquè no és un tema del Pau, la 20-21 ens hem quedat un punt de mantenir-nos a segona divisió, que és una divisió, evidentment, increïblement difícil, i que continuo pensant que si les coses haguessin anat com haurien d'haver anat en aquest moment i alguns equips no s'haguessin deixat anar com es van deixar anar, nosaltres hauríem d'haver estat a segona divisió a l'estiu del 2021. La 21-22, malgrat evidentment que vam començar molt malament, ens vam quedar un punt. Recordeu el famós partit de l'Algeciras, aquesta foto meravellosa d'aquí, no era molt diferent al partit de l'Algeciras. Des d'aleshores, què passa després? Well, l'estiu del 22 s'acaben aquests 3 anys i comencem una altra vegada, com aquella famosa pel·lícula del Back to the Future, amb tota la bona intenció del món de tots, menys estabilitat, menys facultat de planificar a llarg plaç. El tercer factor per mi és el fet que a vegades, no sempre, però a vegades no hi ha hagut autoexigència al 100%. En un entorn tan competitiu com el futbol, si no estàs al 100%, no te'n surts. Som molt grans, ho som, però jo diria una cosa, hem estat grans, hem sigut grans, i ara ja no ho som. Que tenim una gran història? Fantàstic. Que tenim una gran afició? La millor, són l'hòstia. Però amb això no guanyem. Que tenim un escut que ens encanta? Absolutament. Però no ens arriba. Si no donem el 100%, no ens arriba. Aquesta autoexigència, evidentment, comença pels jugadors, que al final són els que ens estan representant al camp. Aquesta temporada i d'altres hi ha hagut instàncies de jugadors que no han estat a l'alçada ni del seu caché ni la quantitat que reben al final de cada mes religiosament durant els últims anys ni dels mitjans dels que han disposat. I sobretot no estan a l'alçada o no han estat a l'alçada de l'afició que tenen a darrere. Alguns s'han esborrat, però això passa quan se'ls deixa. Tots volem que la gent sigui professional, i ho són. Tots volem que s'esforcin, i tant que s'esforcen. Però estic parlant del 100%, no estic parlant de manca d'esforç. Estic parlant de que la diferència en aquest entorn entre estar al 90% i el 100% pot ser la diferència entre la nit i el dia. Jo crec que és el moment ara d'entendre que tothom que tingui relació amb aquest club ha d'elevar aquest nivell d'exigència. No només dels treballadors que estan a la gespa, però també qualsevol altre treballador del club. Aquests per mi són els factors que jo veig principals. A mi m'agradaria també, a nivell de balanç esportiu, parlar d'Olímpia. Per mi, Olímpia es continua fent una molt bona feina. Això va d'autoexigència i de no enganyar-nos al solitari. I això va d'intentar posar les bases per aprendre. Perquè si no aprenem del fracàs, estaríem absolutament bojos. A Olímpia hi ha hagut instàncies, com el juvenil A, decebedores, però estructuralment a Olímpia, per mi, les coses estan funcionant. Olímpia és un orgull. És un orgull per tots els que estem aquí i és un orgull per tots els que ens escolten. En els últims anys s'ha arribat a màximes categories de manera generalitzada. Abans era efímer tenir grups d'edat a categories màximes estatals. Hem tingut 3 ascens consecutius amb el filial i això no és casualitat. I aprofito aquí per donar-li les gràcies per l'esforç al Conrad, que és la cara d'un equip, però no només ell. Tenim jugadors internacionals per primera vegada en 41 anys, tampoc és casualitat. Ens creiem grans, jo us he dit ara que no en som tants, hi ha parts d'aquest club que són molt grans, no me l'interpreteu, però hi ha parts que no en són tant. I tenir un jugador per primera vegada en 41 anys d'internacional, per mi, és un símptoma de que s'han estat fent coses. S'han estat fent coses també perquè ho veiem a nivell del volum de jugadores i jugadors que volen jugar i que volen venir a la Pedrera. I també jo no estic molt orgullós de creixement i estabilitat del futbol base femení. Tots hem vist les fotos famoses del nostre equip fa 20 anys guanyant la Copa de la Reina i el que volem és potenciar el sènior. no es pot atirar al sènior si no comences a fer un treball de picar pedra a nivell del futbol base femení, estabilitzar-lo i fer-lo créixer, i en aquestes coses estem. Si de mi depèn, el futbol base Olímpia continuarà sent una de les prioritats estratègiques. Recordeu que una de les primeres coses que es va fer, que deu ser la primera cosa que es va fer quan jo vaig arribar al 19, és recuperar el futbol base, que no el teníem en propietat. M'agradaria també fer un balanç de la situació institucional. Hem fet la situació esportiva i ara la situació institucional. Per mi, amb millora sempre és positiu, també. Incomptables iniciatives per apropar el club a la ciutat i per continuar fent créixer l'esport en aquesta beneïda ciutat. Moltes iniciatives de professionals d'aquest club perquè els aficionats, els nostres aficionats i socis, guanyem o perdem, estiguin orgullosos. Poden estar decebuts, poden estar enfadats, però jo sé que continuen estant orgullosos de la feina que es fa a nivell institucional, dels valors que representem. El nostre departament, el nostre equip d'inclusiu, ha estat premiat, ha rebut el Premi de la Promoció de l'Esport per a persones amb capacitats diverses fa unes setmanes. I d'això n'hem d'estar orgullosos. Jo crec que hem millorat molt, no us he de dir, relacions amb altres entitats, i hem millorat molt la relació que també tenim amb l'Ajuntament. Ara tenim un Ajuntament que entén molt la capacitat que té el Centre d'Esport Sabadell, no només de promocionar la ciutat, però també de ser una eina de desenvolupament econòmic d'aquesta ciutat. No hi ha cap entitat que mobilitzi tanta gent. I junt amb el Club Natació Sabadell, és l'entitat que porta el nom més enllà d'aquesta ciutat. Si al Centre d'Esport Sabadell, a Sabadell, a la ciutat, no li va bé, i en aquest sentit, la relació amb l'Ajuntament és positiva, és constructiva, i hem vist de la mà dels dos, perquè l'Ajuntament, desgraciadament, o no ho sé, no ens dona... No es dona diners a canvi de res, pràcticament no es dona cap diners, però hi ha hagut millores a l'estadi quan es va pujar, hi ha hagut un nou gimnàs que es quedarà aquí quan tots marxem, i evidentment tenen noves llums, i com que hi ha aquesta complicitat o enteniment del que li convé a la ciutat, doncs com sabeu, i ho parlaré després una mica, hi ha iniciatives per intentar aprofitar una mica més aquest actiu que té la ciutat, aquest actiu que té el club, amb esdeveniments o events com concerts de la Nova Creu Alta. Ara a mi m'agradaria fer el balanç de la situació econòmica del club. Un club a primera ref o a segona ref, si no arriba a la segona divisió, té més despeses que no pas ingressos. Això és una realitat, no som únics. Depèn molt d'aquests nivells d'ambició i de les possibilitats que tenim, però és absolutament necessari cobrir un dèficit econòmic. S'ha hagut de fer durant anys i es continua havent de fer. Hi ha tres maneres de lidiar amb aquest dèficit. La primera és supertemptadora. Et soluciona el problema absolutament d'un dia per l'altre. No t'has de tirar mesos i mesos i mesos de reunions i reunions i reunions i perdre anys de vida. Molts clubs ho han fet. Han anat a un banc o han anat a algú a dir: em doneu diners, i han incrementat el deute del club. És facilíssim. I us donaré alguns noms de grans equips que han jugat a primera divisió com nosaltres, que ho han fet de manera exitosa. Burgos, CF, CF Extremadura, C de Logroñés, C de Màlaga, CP Mérida, A de Almería, S de Compostela, U de Lleida, U de Salamanca. Què tenen tots aquests clubs en comú, com nosaltres, que han jugat a primera divisió? En què es diferencien amb nosaltres, que ja no existeixen? Donet per assumit que el Centre d'Esport Sabadell no només té 20 anys d'història, però que existirà sempre. Però també ho donaven per assumit aquests aficionats d'aquests altres clubs. si depèn de mi, aquest club, mentre jo hi tingui res a dir, no augmentarà el deute. De fet, l'objectiu és convertir-nos en un club amb deute zero. El deute, amb el gran treball que van fer altres professionals abans que jo arribés, es va reduir del concurs de creditors de 7 milions i mig a quasi 3, i des que jo vaig arribar i el meu grup va arribar, ara mateix estem, l'hem reduït a menys de mig milió d'euro. No us he de dir el que està passant a la primera ref amb equips, no us he de dir el que està passant a nivell d'impagaments, i jo entenc que com a aficionats volem que la cosa rutlli al camp i la part econòmica, l'economia a la facultat. Però n'hem de ser tots conscients, com a aficionats, que la realitat sense una economia sanejada seríem el C de Màlaga o potser inclús l'Alcoyano. L'opció número 2 per lidiar amb el dèficit és haver de trobar gent que se'n faci càrrec d'aquest dèficit. Això és el que el club està fent aquests últims anys. El grup que jo represento va arribar el 2019 i ho va fer en una situació difícil. La gent havia fet un treball impagable, però estàvem ofegats econòmicament, no estàvem pagant, no es podia pagar a jugadors en aquell moment, i en una situació doncs, on estàvem jugant tots plegats al no descendre. Com us he dit abans, l'objectiu era dotar aquest club, salvar-lo econòmicament, però sobretot dotar-lo d'un múscul financer com a mínim durant 3 anys. I el pla, perquè 3 anys són molts anys, era anar afegint companys de viatge, idealment de la ciutat, que apostessin pel club com ho vam fer nosaltres. Jo pensava, potser una mica de manera romàntica, jo pensava que el fet que algú de Sabadell donés la cara i posés el seu temps i els seus diners i els seus esforços en salvar aquest club, animaria. A inicis d'aquesta temporada, altres membres accionistes actuals van decidir que no hi hauria més aportacions. Conscient de que l'alternativa eren impagaments i la desaparició del club, i evidentment conscient que fer un Alcoyano seria l'última cosa que voldríem fer o que jo faria, perquè jo sóc de Sabadell, he fet el possible i l'impossible aquesta temporada. 1.000 reunions, 1.000 trucades, gent de la ciutat que volen que el club li vagi de putíssima mare, que exigeixen que el club li vagi molt bé, però que millor que els diners els continuïs posant tu o els posin uns altres. Gent de fora que s'ha reunit amb mi, però que quan miren a la classificació, amb 8 punts al descens, al novembre amb 7 punts es fan enrere. Gent amb una certa reputació que clarament no volen el millor pel club, sinó el millor per ells. I gent que inclús vol comprar el club i endur-se'l a l'altra ciutat. Jo he vist de tot aquesta temporada, absolutament de tot. Tots heu estat molt pendents, com ha de ser, a la part esportiva, però el meu objectiu ha estat menjar-me tot aquest estrès perquè els jugadors, perquè la majoria d'aquests treballadors no notessin aquestes pilotes de partit que hem tingut, no notessin que al novembre vam estar a dies de no tirar endavant això. És difícil tirar endavant, és encara més difícil tirar endavant sense que ningú tingui una excusa per dir ah, no, és que heu deixat de pagar, ah, no, és que no hi ha mitjans, ah, no, és que no hi ha GPS, ah, no, és que no hi ha nutrició, ah, no, és que no hi ha proteïna després d'acabar els partits. L'exercici de resiliència, que us he de dir, ha estat titànic. Contractar, donar-li la volta a la part esportiva, a nivell de direcció esportiva i de fitxatges, a l'hivern, part de Titanic. Ha estat un esforç també econòmic espectacular. Amb aquests esforços, al final, jo he aconseguit que un dels inversors minoritaris, l'Adam, que es va unir amb nosaltres un parell d'anys, es converteixi en majoritari. Amb això es va salvar la pilota de partit. Això té dos problemes, senyors. La primera és que és insostenible. Perdoneu que parli en tercera persona i em donareu el benefici del dubte perquè em coneixeu, no sóc de treure pit. No em veu veure, no hi ha cap foto meva a la celebració de l'ascens. Perquè no és el meu perfil i no m'interessa. Però en aquest sentit, doncs sí, la realitat és que sí, que vaig salvar la pilota de partit. I que és insostenible, jo no puc fer cada any el mateix, ni econòmicament, ni vitalment, ni per salut. És absolutament insostenible. També té un problema, i és que quan et toca un grup compromès amb garantir l'estabilitat, on tothom guanya, si l'equip guanya, els accionistes guanyen, fantàstic. Si toca un grup on volen guanyar a qualsevol preu, doncs hi ha moltíssimes maneres de guanyar diners en un club de futbol. Moltíssimes. Si no t'importa el que passa aquí, moltíssimes. No us ho he de dir. Clar, això és un problema. Això és un problema perquè en algun moment el que jo no vull, com a aficionat, més que res, és que caigui el club en mans d'algú que no només vulgui l'èxit. Jo no tinc problema amb la gent que vulgui evolucionar i millorar. El que tinc molts problemes, i si de mi depèn no passarà mai, és que la gent vulgui millorar a costa del Centre d'Esport Sabadell. L'opció número 3 és ser autosuficient. És ser capaç de generar recursos proporcionals a les despeses. Amb els ingressos tradicionals no ens en sortirem. Mireu, no som el Castellón. El Castellón té 10.000 socis més que nosaltres. Ha tingut 10.000 socis més que nosaltres de mitjana en els últims 8 anys. Si nosaltres en teníem 2, ells tenien 12. Si nosaltres en teníem 3, ells tenien 13. I a les últimes temporades han estat molt proper als 14-15 i nosaltres hem estat molt propers als 3-4-5. 10.000 socis més són 1.500.000 més de pressupost. 1.500.000 de pressupost és la nit i dia en quant a l'autosuficiència. Nosaltres tenim la millor afició. Jo aquí no sóc objectiu, primer perquè sóc un d'ells i segon perquè és la meva. La millor afició del món. Però som els que som. No som 12 ni 13. Som els pretorians de sempre, no? A les divisions on estem no podem comptar amb drets de televisió que moguin l'agulla i els sponsors, que han millorat moltíssim amb la bona feina que s'ha fet a nivell professional, han arribat o arriben on arriben, estem on estem. Ens hem, ara mateix, de tots, jo ja ho he fet, de posar les piles per generar més ingressos. L'autosuficiència d'aquest club per mi ha de ser el camí. No farem deute. Si algú la vol fer, que no compti amb mi. Si tenim la sort de continuar tenint inversors que continuïn invertint, fantàstic. Però jo us he dit que això té riscos. Per mi el futur és l'autosuficiència. La bona notícia és que aquí a Sabadell en sabem d'això. Som una ciutat emprenedora. Jo ja tinc una edat i recordo obres de teatre a la Faràndula en benefici del Centre d'Esport Sabadell. Jo recordo senyores grans al passeig Manresa amb guardioles. No volem tornar a fer això? No volem haver de... Jo recordo inclús l'Àxel amb una campanya meravellosa que a mi em va emocionar perquè jo estava molt lluny intentant saber amb el Sabadell. No ens hem de moure només quan estem a punt de... ens hem de moure per intentar millorar, no només per, hòstia, entre tots hem de salvar la pilota de partit, o si no demà les llums, quan les intentem encendre, no s'encenen. En aquest sentit, em veu sentir presentar una sèrie d'iniciatives que van a la direcció a l'autosuficiència. Iniciatives que tenien a veure amb events o amb concerts a l'estadi. Estem treballant molt dur amb la complicitat de l'Ajuntament perquè això sigui una realitat. Sense aquestes iniciatives no ens en sortirem. Si ens en sortim, serem capaços de reduir riscos, planificar a llarg plaç, créixer sosteniblement i tenir el que tots volem, perquè això és un club de futbol. Quan jo parlo de concerts, no me l'interpreteu. Això té un objectiu final. L'objectiu final és tenir un projecte esportiu potent i estable. Passem a les decisions. Perdre ha de tenir conseqüències. Ara hem dit que el que toca és cap fred, però també mà ferma, sense pressa però sense pausa. Ara jo us diré alguna sèrie d'iniciatives que seran una realitat en les properes setmanes i mesos i que m'agradaria compartir amb tots vosaltres. La primera, evidentment, ha de tenir a veure amb canvis en la parcel·la esportiva. Es crearà una comissió esportiva nova que assessori el Consell. El director esportiu passarà a reportar al Consell d'Administració i no a la Direcció General. Hi haurà un nou mandament, que és que no més perles de la pedrera com el Timira i Sander marxaran gratis. Nosaltres els desenvolupem i marxen gratis. No, més enllà. Nosaltres els desenvolupem, marxen gratis i el Getafe fa 2 milions d'euros amb un jugador que feia 21 dies estava jugant a la nova Creu Alta. Ens han tornat bojos. És kafkià. És absolutament kafkià. No és casualitat que ara mateix o recentment el Pau Fernández, l'Àlia Camara i Morcillo han firmat, no hem esperat l'últim any de contracte. Hi haurà canvis en les figures que lideraran aquesta direcció esportiva. I com que aquí ens movem ràpid i ens movem fermament, ja tenim nou direcció esportiu, es presentarà molt aviat i és el Lucas Viale. No és el tema d'avui, però jo us vull dir que estic absolutament convençut i em podeu gravar. Esteu gravant. Estic absolutament convençut que Lucas ara mateix és exactament per energia exactament el que volem, el que el Consell i el que els aficionats necessitem. Hi haurà canvis en l'estructura del club les properes setmanes i els mesos. Ens hem d'adequar al que som. Ens hem d'adequar al que som i no al que volem ser o al que hem estat. La realitat, i aquí ho hem d'assumir, és que som un equip amb el primer equip masculí a segona ref. Ens hem d'adequar també al que volem ser a nivell d'identitat. Els canvis seran d'arrels, d'arrel no seran cosmètics. La idea és fer el club més eficient. Hem de tenir clar que si no hi ha una contraprestació molt evident es reduiran despeses i la idea és que es pot fer més si les coses es fan bé, inclús redimensionant la dimensió d'aquest club. Jo també el vull fer o llançar una campanya nova que es diurà Voluntaris SES. Mireu, el nom de les campanyes, jo no us he dit, no soc de màrqueting, amb la qual em permeteu que aquestes coses potser no és el meu, però és molt simple. Voluntaris Centre d'Esport Sabadell. Jo sóc de la ciutat, jo vaig venir a ajudar. Jo, a part de diners, he donat el meu temps, de manera desinteressada. A aquesta ciutat hi ha molta més gent com jo. Potser no me n'he sortit de trobar-los a nivell de que em donin alguna cosa quan els hi he demanat, però hi ha hagut molta gent que sense tenir aquests recursos, a nivell de jo tinc el meu temps, jo tinc els meus coneixements, jo m'estimo aquest club, vull ajudar. Com puc ajudar? El que farem és coordinar aquestes ajudes, crearem grups de treball en àrees clau i la gent que s'estima el Sabadell, si vol ajudar, ajudaran. Parlem-ne. Habilitarem mitjans per a fer-ho i n'estic absolutament convençut de que ens en sortirem i serà una oportunitat magnífica per a tenir gent qualificada que ens continuï ajudant. Hi haurà també canvis, hi ha hagut canvis recents al Consell d'Administració. En concret, alguns d'aquests canvis, l'Anna Navés deixarà el Consell i la vicepresidència, l'Àxel Torres deixarà de ser conseller de la part esportiva, l'Albert Ramos i el Luis Sales també marxaran com a, o han marxat recentment com a directius. S'incorporarà, o ja s'ha incorporat, em sembla, s'ha incorporat, perquè ja sabeu que s'han de fer inscripcions a registres, etc. L'Adam Rothstein, que com sabeu és l'accionista majoritari ara mateix i company de viatge, i també diverses persones més. A les properes setmanes i mesos ho anunciarem. La idea és fer el Consell com més efectiu millor, i també la idea és assegurar-nos de que el Consell, que representa els accionistes, estiguin molt més comunicats o que hi hagi més vasos comunicants entre gent del club i el Consell. Jo vull aprofitar per donar les gràcies a totes aquestes persones que acabo de comentar. He parlat de l'Anna, he parlat de l'Àxel, he parlat de l'Albert, he parlat del Luis. I no són unes gràcies formals. És allò de muchas gracias, el club le agradece los servicios prestados y les desea la mayor suerte del mundo en sus iniciativas futuras. Això és el que posem a tots els comunicats maquíssims, copy-paste, que fem quan marxa l'entrenador de turno o el director esportiu de turno. Aquestes gràcies són sentides, són les meves, no són les del club, són les meves. Són sentides. Aquesta gent, aquests consellers en qualitat de consellers, no cobren un duro. Si deixen el temps, que és l'única cosa que no torna mai, assumeixen responsabilitat gratis. Si deixen la cara exposats als vents de la crítica, a vegades constructiva i benvinguda sempre, i d'altres vegades no tan constructiva, amb desqualificacions, amb insults. A tots ells, els que han estat fins ara, gràcies. També gràcies als que han estat a juntes directives, a consells d'administració passades i als que hi seran en el futur. I amb això acabo. Gràcies a tots, encantat de contestar preguntes si les teniu. Jo estic absolutament decebut, sobretot amb l'últim mes i mig. I diré, hòstia, com pots estar decebut si teníem 7 punts al novembre i estàvem en descens a 8 punts al partit famós dels italians, del Tarazona? Mireu, vam començar la temporada molt malament. Es van prendre decisions que a posteriori no eren les correctes. Amb tota la informació i tota la voluntat del món que es tenia, no van ser encertades. estàvem on estàvem. Jo em vaig reunir, no em vaig reunir, alguns de vosaltres hi éreu també. Bon dinar, jo no vaig menjar res perquè no tenia molta gana. El dinar de Nadal era? No sé quan, quin restaurant era?
El Castellet.
El Castellet, vale. Doncs estàvem al Castellet i els hi vaig dir al grup. Els hi vaig dir, senyors, tenim 7 punts, em sembla. Acabem de perdre
a León
3-0. Tenim dues opcions. La primera és, pobrecitos, no lo vamos a conseguir. La primera és fer cas a molta gent que ens està dient, què feu? Deixeu de lluitar. No hi ha hagut cap altre club que pugui salvar-se estant on esteu i donant les sensacions com esteu. Podeu agafar la tovallola i aixugar-vos les làgrimes, els vaig dir, o podeu aixugar-vos el suor i tirar endavant. En aquell moment jo estava també jugant-me les pilotes de partit que us he dit, amb reunions i sense que ningú se n'enterés. Hi havia una persona o dos al club que evidentment era conscient, però el 90% de la gent del club, el 100% del club, aquí ha cobrat a temps quan tocava, però sobretot amb els mitjans que tocava. Vam saber, després d'anar en la tempesta durant tants mesos, vam arribar a tocar la costa. Arribem al febrer, març, i de sobte vam tenir lesions, és veritat. Vam tenir lesions i això, els que ho mireu, a mi no m'agrada mirar les lesions perquè em sembla, no sé, soc massa vell, em sembla d'excuses, però és veritat que hem tingut lesions en moments claus, amb gent clau, de llarga duració, que realment dius, hòstia, mala pata. Però el que em va decebre més és que una vegada fas el més difícil, que és dir-li a molta gent, us heu equivocat, ens veu donar per morts del novembre, no estem morts, sortim del descens. Exigència. No sé si és algú humà, la gent que ha estat de psicologia, com la Belén, potser ens diu que és un tret humà, el relaxar-se. A mi em sap, em corro, no sé si és un verb català, me corre por dentro. És el més assegut a estar. Hi ha hagut jugadors que s'han relaxat. Hi ha alguns jugadors que han baixat del vaixell en partits clau. Jo els jugadors durant tota la temporada sempre a defensar-los. Hi havia una raó per la qual jo sortia a fora alguns partits quan cridaven directiva, dimissió, què feu, deixeu-los de pagar, sou uns inútils. Jo sortia, ho sabeu, i sortia primer perquè és la meva afició i mireu, jo no tinc res. No els he de demanar disculpes, jo comparteixo la seva frustració i enfadament i volia parlar amb ells, però també volia sortir perquè sabia que 45 minuts després sortirien els jugadors i el que volia era que aquests jugadors se sentessin arropats. Els hem arropat, amb el qual no hi ha excuses. No hi ha excuses per alguns jugadors, i no diré noms perquè no toca, o com a mínim no diré noms avui, després si voleu en petit comitè, com a amics, podem parlar d'algunes coses, però hi ha hagut jugadors que s'han baixat del vaixell. Per mi això és... no ho perdonaré mai.
Parlaves del confinament. No sé si ha quedat prou clar el paper de l'Adam, si continuarà amb aquest rol que tenia fins ara. Serà un híbrid del que pugui generar el club i el que es pugui aportar des de l'exterior?
L'Adam continua. L'Adam continuarà aportant. L'Adam se n'assegurarà que hi hagi, que aquest equip tingui l'habilitat de competir. No m'heu preguntat pel pressupost, però m'ho preguntareu. I com m'ho preguntareu, jo me n'adalanto, va. El pressupost serà suficient per competir. I em diré, hòstia, Pau, això és un eufemisme per competir. Bueno, per competir vol dir per tenir l'oportunitat de fer-ho molt, molt bé. Però jo, com me n'estic adonant molt ràpidament, que si miro enrere, Aquest any hem tingut un pressupost a nivell esportiu el doble de l'any passat. L'any passat vam acabar el 10, aquest any hem baixat. Vam tenir un pressupost extraordinari l'any 21-22. Extraordinari. És veritat que ens vam quedar un partit de l'Algeciras, però també és veritat que per mi forma part d'aquest fracàs, entre cometes, que us he dit. Si miro jo, per exemple, ara mateix la classificació de primera ref, hi ha hagut 4 o 5 equips que han estat per sobre de nosaltres amb pressupostos més baixos que nosaltres aquesta temporada. Si miro la segona ref, i l'he de mirar, senyors, perquè som el Sabadell, amb 120 anys d'història, hem jugat 13 anys o 14 anys, 14 anys de primera divisió, 60 a segona, però ara juguem a segona ref. I si miro segona ref, el nostre grup, el Sant Andreu, l'Europa, el Badalona, amb pressupostos molt per sota d'altres equips com no sé quin era l'equip aquest que m'has dit, Bruno, i un equip andalús que havia tingut Estepona, per exemple, amb pressupostos enormes. El pressupost ha de ser de mínims suficients per tenir la facultat de competir, i ho serà. Però és més important, i els resultats nostres els últims anys també ho diuen, és més important fer les coses bé, saber qui ets, saber on vols i conèixer molt, molt bé la categoria. A vegades, això no només va de diners. Evidentment, Pere, tot el que sigui més socis, tot el que sigui més sponsors i tot el que sigui ingressos addicionals per aquestes iniciatives, el que faran és no només incrementar aquest pressupost, que revertirà immediatament al camp, però sobretot reduir el risc de que l'Adam algun dia, si l'Ajuntament o aquesta ciutat no té aquest enteniment, digui no ens en sortim. I hi haurà un dia que gent com jo i altres doncs al final no puguin fer més. Totes aquestes iniciatives van molt en paral·lel. Hi ha una estabilitat que hem de tenir i la tindrem, però també hi ha l'habilitat de seguir treballant la resiliència d'aquest club i, evidentment, pensar que, ja us dic, un euro de més, un soci de més, pot ser la diferència amb un fitxatge de més. I, evidentment, no només és de persones, se'ls exigirà molt més potser que fa que aquests anys, però també va de tenir bons jugadors, evidentment. En parlarem més de Lucas Vial en una sessió, perquè ara mateix el Lucas Vial, i després de moltes reunions i una salutació a tots els que deien que tardaríem dies i setmanes i mesos en reaccionar, jo els envio una salutació. Jo els he dit que després de moltes reunions, jo l'energia que he rebut, l'enteniment d'on som, no on volem ser, on hem estat, l'enteniment d'on som, de què necessitem fer ara per deixar d'estar en la merda que estem, això ho entén absolutament el Lucas Viale. Coneix molt la categoria, ha fet molt en poc, és un dels nostres, entén aquest sentit d'identitat, i ara mateix, per sortir-ne'n, hem d'extentir la identitat del Centre d'Esport Sabadell. La gent que en sap més de futbol em dirà, no, hi ha temes tàctics, tècnics, no, per mi tot és d'identitat, és tot d'enteniment d'on som, és tot de capacitat de treballar, és tot d'il·lusió per millorar i és tot de saber on ets i saber on has d'estar i sobretot saber què has de fer per anar d'on ets a on vols estar.
Pedra, de tenir moltes reunions com hem anat explicant al llarg de la temporada. No sé si ha
Ser president del ser del Sabadell és un privilegi. Ser president del Sabadell, sent de Sabadell, i molt del Sabadell no ho és tant. Jo vaig entrar al Consell per amor al club, perdoneu, però és així. Jo vaig salvar una bola de partit la primavera del 2019 i no ho vaig fer per promoció personal. Ja us he dit que de fet era l'únic, sembla que era l'únic conseller que no va sortir, no vaig anar a la celebració de l'Ajuntament. Estava a casa celebrant i no és el meu. Quan l'anterior president ho va deixar, tornàvem a estar en una situació molt delicada. Accionistes deixaven de portar, ningú feia el pas endavant. Jo vaig preguntar també a gent de Sabadell i em va tocar. El meu objectiu era estabilitzar el club com el 2019 i ho vaig fer. I m'ha costat. M'ha costat la vida. La vida. Ara m'he exagerat. M'ha costat la salut. M'ha costat temps, m'ha costat dies, hores de no veure la família, viatjar, m'ha costat no veure els meus pares en situacions on no hauria d'haver-los vist i no em sento particularment feliç per això. Jo ara el que vull és, o ja ho he fet, em sembla, garantir l'estabilitat d'aquest club amb aquest nou inversor, o amb aquest inversor que no és nou, de fet, perquè ja ha estat amb nosaltres, però que ha passat a ser majoritari, sobretot ara mateix posar les bases. Totes aquestes iniciatives bueno, són d'arrel, no són d'anar canviant coses. No? Quan ho hagi fet, potser serà el moment de donar una passa al costat per la meva salut i també per la meva família, que al final és la que la pateix. Jo no parlo mal d'ells, mai d'ells, però com que la Belén està aquí, jo li vull donar les gràcies. I no parlo molt més perquè m'emociono. Al final és ser president sempre és una responsabilitat. Si te la prens molt seriosa, que jo me la prenc encara més, i si a sobre tens la sort o la desgràcia, i perdoneu que ho digui, perquè a vegades seria molt més fàcil veure això com amb una certa perspectiva, que no és el cas. Si ets del Sabadell des de petit, ser president del Sabadell en un entorn tan complicat, doncs és difícil i sense tu seria impossible. Quan torni
doncs hem perdut durant uns segons la connexió amb la Nova Creu Alta. Estava parlant de manera emocionada Pau Morilla Giné d'aquest vincle familiar, fins i tot d'aquest suport que rep a casa. La pregunta del Sergi Garcés,
que he fet.
Mira, l'escoltem de fons. Doncs Lleida Morfí, tal qual connectem amb la sala de premsa Miguel Creda, perdem una altra vegada la senyal, dèiem, la pregunta del Sergi Garcés sobre si s'ho havia plantejat deixar.
Que és aficionat.
Doncs amb problemes de connexió, de seguida que puguem, recuperarem com toca aquest so que ens arriba des de fa més de 50 minuts des de la Nova Creu Alta amb aquesta compareixença de Pau Morilla Giné, president arlequinat. Doncs insisteixo que està parlant des de fa una bona estona. Per si us acabeu d'incorporar fa poc, us repassem alguna de les coses mentre treballem per solucionar el problema tècnic que ha dit ja el president arlequinat, Pau Morilla Giné. Mira, ara crec que va una mica millor, però vaja, de moment ha parlat de fracàs aquesta temporada i de tres temporades del primer equip de Sabadores, que hi ha hagut jugadors que s'han esborrat, que no han estat a l'alçada del seu caché, de la quantitat que han rebut religiosament a finals de cada mes dels mitjans dels quals ens han disposat i sobretot de l'afició que tenien al darrere, ha dit Morilla Giné, i també ha dit que en petit comitè potser sí que diria noms, però que avui no era el dia per dir els noms en públic. Ha confirmat ja la figura de Lucas Viale com a director esportiu i crec que tornem a recuperar ja el so de la Nova Creu Alta, per tant escoltem el president arlequinat. Doncs no hi ha manera de recuperar-ho. Continuo amb el resum del que està dient Morilla Giné. Ha dit que perdre ha de tenir conseqüències i, per tant, que ha de redimensionar el club a la nova realitat de la segona federació, que s'ha d'adequar, ha dit literalment, el que som i no el que volem ser o el que hem estat, i també a nivell d'identitat, no canvis cosmètics, sinó d'arrel, que s'ha de fer un club molt més eficient. De fet, ha parlat també de tot el que s'ha de fer a nivell econòmic per ser autosuficients, i ha canviat també l'estructura del club. Ha explicat tots aquests canvis amb una Anna Navés que deixa el Consell i la vicepresidència, tampoc són consellers Àxel Torres, Albert Ramos i Lluís Sales, i s'hi incorpora l'Adam Rothstein, que a banda de conseller és també el màxim accionista del Centre d'Esport Sabadell, i diverses persones més ha dit que s'han d'anunciar en el futur. I estava ara en el torn de preguntes, per tant, els que seguiu a través de Twitch també aquesta emissió, hi ha algun problema de connexió a la Nova Creu Alta, però crec que ara sí que podem tornar a escoltar. Doncs no, batallant-se tota l'estona el company del diari de Sabadell, el Pere Figueres, que era qui estava ara mateix preguntant. Insisteixo que s'estan presentant els canvis, fins i tot en alguna ocasió ha dit una salutació per tots aquells que no esperaven canvis amb aquesta celeritat. Doncs mira, recuperarem per amb una altra via i escoltarem ara sí a Pau Morilla Giner.
No puc controlar el que faran. El David Estal, sisplau, queda't. Però jo sóc molt conscient i hem de ser absolutament... És que si no entenem on som, és que no arribarem enlloc, senyors. Realment, el David Estals es mereix jugar a segona ref?
Quin punt està la relació amb l'Ajuntament? Per dur a terme els esdeveniments a l'estadi.
De remengats tots al voltant d'una taula de treball i tirar endavant una cosa que no s'ha fet en 31 anys. Em sembla que l'últim concert gran que es va fer va ser... Em sembla que tinc família inclús que va anar a aquell concert. Jo, bé que no tenia diverses cançons maques, però no era el meu grup en aquell moment. Era més el rock català, jo. Sang traït, els pets, sopa de cabra i més. La feina és molta, la complicitat de l'Ajuntament, l'interès de l'Ajuntament en què es facin aquests concerts és molt, la dificultat també ho és. Entenem que les coses, quan no s'han fet durant 30 anys, hi ha moltes coses a fer de nou, ho hem de fer de manera... que sigui, evidentment, positiva pel club i, per tant, per la ciutat, perquè els esdeveniments aquests són una promoció fantàstica de la ciutat, però també s'ha de fer amb la sensibilitat d'entendre que hi haurà gent doncs, que ens digui bueno, què passa amb uns concerts, el soroll, i això són problemes que nosaltres els ens portem molt seriosament. Això ara mateix són els escolls que hem de tirar endavant, i ho hem de tirar endavant, no hi ha més opció. És això o aquí em veureu d'aquí uns mesos.
Si jo per part meva una última, evidentment el futbol té aquestes coses que en un any on el primer equip baixa, com ha felicitat abans a algun dels representants del filial, el segon equip sí que puja, ara fa que la cosa estigui en una categoria de diferència. La primera pregunta és si això creu que és un contratemps ara mateix, el fet de que estiguin només separats per una categoria, si ho pot ser. I segona, si això li pot restar aposta, encara que ha parlat del que ha de ser o el que ha de continuar sent Olímpia, si això li pot restar aposta a aquest filial en benefici de la necessitat de recuperar la categoria com a mínim amb el primer equip.
A veure, no... No és mala notícia en si que un filial estigui a prop del primer equip. El que és mala notícia és que aquest primer equip estigui a segona ref. M'encantaria estar a segona ref, filial estigués a primera ref, perquè jo crec que realment el raonable és que el Sabadell és un club que és capaç, o hauria de ser capaç, de mantenir, d'acabar tenint un equip. Que no se malinterpreti, això no és un nou projecte, si és 28 o 29 o 39. Però el problema no és que estiguin un al costat de l'altre, el problema és que desafortunadament el primer equip està a segona ref. Si jo veig com una notícia boníssima que l'estigui en una competició nacional que ens permeti que el salt, sobretot ara que el juvenil A ha perdut categoria, que ens permeti que el salt, els vasos comunicants entre el filial i el primer equip siguin un saltet i no un salt enorme. Fa uns anys, Sergi, el salt no era un salt, el salt era que t'havies d'agafar una avioneta i anar d'Olímpia a la Nova Creu Alta. Teníem l'equip, on el teníem? Segona catalana? Fa res. I el primer equip el teníem a primera ref o segona divisió. Potser no tan a prop, però, hòstia, firmo estar a prop. Que vol dir això que el Conrad i el seu equip hagi d'entendre que la prioritat és el primer equip? No necessàriament. Hem d'anar totes i no vull excuses tampoc, perquè si no, si ja comencem posant excuses, anirem molt malament.
Ha dit que és un... hi haurà un pressupost per competir. Se li pregunta si l'únic objectiu que es pot proposar al centre d'esports és l'ascens, fins i tot l'ascens directe.
Mira, fa un any, si me la fessis, com me la vas fer, jo diria, sí, hem d'aspirar a fer play-offs a primera ref, senyors. Hem acabat baixant. L'objectiu és pujar. Pujarem? No ho sé. El que absolutament farem és que, si depèn de nosaltres, aprofitarem el que ha passat, no els últims anys, per tenir més empenta i a vegades un pas enrere, dolorós, en la vida, i això ho sabeu tots, potser els més joves encara no, la vida, tothom té un pla fins que, com deia Mike Tyson, la vida et dona un cop de puny a la cara. El que hem de fer és no sentir llàstima per nosaltres mateixos, sinó entendre que a vegades un pas enrere et permet fer dos endavant.
Parlant de la reestructuració ara del Consell d'Administració, si hi haurà consellers de la ciutat i consellers del propi grup d'Adam Rothstein.
A mi m'agradaria que així fos. Tot el que sigui gent positiva com l'Adam, o gent que potser no està al Consell però que pugui jugar, ajudar en àrees de què se'n beneficia el club, que al final és gratis, senyors. Si és que, hòstia, en quina empresa tens gent que et vulgui ajudar sense haver-los de pagar? Doncs tothom serà benvingut en àrees claus. Si a més són de la ciutat, festa major. Tothom que vulgui ajudar de la ciutat o de fora de la ciutat, tothom que vulgui ajudar el Sabadell tindrà l'oportunitat de fer-ho. Molts ja ho han estat fent, anant al camp, amb crítiques constructives i de moltíssimes maneres, amb suggerències. Fantàstic. Comentaris. És la vostra. Jo de petit mataria, o hagués matat, per ser un voluntari i ser part del club. M'hagués matat. De fet, jo enviava cartes i no me'n responien molts, però recordo enviar cartes a alguns presidents meus de dir, bueno, jo vaig a l'institut, al Pau Vila, però m'agrada molt el Sabadell i tal. Estic a la Pompeu, a la universitat, i m'agrada molt, jo faig economia, a mi m'agradaria ajudar. No em van contestar, però ara contestarem. Si la gent vol estar al Consell i entenen que és estar al Consell, i potser amb els seus contactes o inclús amb les seves aportacions, absolutament en condicions igual a la d'Adam o la meva, a la Belén, tots, al final, no aquí, de veritat, ningú està intentant ni vendre el club ni tractar ningú diferent. Qualsevol persona absolutament té les portes obertes a nivell de Consell i a nivell de inclús de voluntariat. A Sabadell, si ets del Sabadell, a primera, a segona, a tercera, ara ja no és tercera, ara és segona ref. És el moment de de demostrar amb accions tot el que hem estat cantant durant dècades.
Doncs ara sí, que acaba aquesta roda de premsa de Pau Morilla Giner, que començava a 1:15 del migdia i hem estat poc més d'una hora. Per tant, llarga compareixença primer per fer una ponència, per dir-ho així, del context del club, tant esportiu com econòmic com institucional, i a partir d'aquí sí que ja s'han començat a donar noms amb la confirmació de Lucas Viale com a director esportiu, com deia Sergi Garcés abans que féssim aquesta emissió de Twitch, que diria que se'ns ha tallat i al final hem pogut acabar d'escoltar aquesta roda de premsa per l'antena per la 94.6, però com diem, Lucas Viale confirmat com a director esportiu. També Moria Giner, que ha destacat aquests canvis que hi ha hagut en el Consell d'Administració amb les sortides dels Axel, Anna Navés, Albert Ramos, Lluís Sales i l'entrada dels nord-americans, i ha carregat també, per exemple, contra jugadors, dient directament, Sergi, que s'han baixat del vaixell, sense donar noms, això sí, però que ha tingut aquí, ha tocat tots els pals, per dir-ho així, el president Arraquinat. Per cert, del pressupost, que no se m'oblidé, un pressupost, ha dit que serà competitiu, que serà competitiu. No s'ha atrevit a dir allò d'estarem lluitant per l'ascens, estarem lluitant per la primera plaça, pel play-off, però diu que serà competitiu a segona federació. No sé què destacaries d'aquesta compareixença.
No, jo destacaria, no sé si l'Adri està d'acord o no, i ja t'he escoltat ara fer gairebé la reflexió, al punt de, sense aixecar allò que es diu el to, però la contundència en algunes fases de la seva exposició del que han estat algun dels elements, dels arguments d'aquest multifactorial que ha acabat portant l'equip al descens de categoria. I com ara estaves destacant, per mi una de les parts fins i tot diria més justa, segur, però sobretot més contundent, ha estat a l'hora de referir-se, doncs, a aquest descensís, a aquesta decepció que li ha pogut produir, doncs, l'actitud com dius molt clarament envers, ara faré un genèric, la plantilla, és a dir, que en salvaria alguns. De fet, ha destacat aquí la figura de David Estals quan se li ha preguntat evidentment pel seu possible futur, però la contundència amb la qual, com dius, ha parlat d'allò que molt al carrer es diu tirar-se del barco, baixar-se del vaixell, potser més es necessitava que tothom remés. I és evident que si ens focalitzem, com ha dit, en l'últim mes i mig, no cal ser tampoc molt espavilat per poder anar acotant el terreny i posar noms i cognoms, que ell no ha fet, a on podia estar aquesta direcció cap a la que apuntava Pau Morilla Giner.
Entenc, per tant, Sergi, que et refereixes a jugadors que, evidentment, no parlo dels lesionats de gravetat, que amb lesions menors no han acabat jugant els partits decisius.
Sí, home, entenc que sí, i al final no oblidem, Adri, hi ha dos jugadors en concret que no han jugat l'últim partit tenint alta mèdica, que són Toni Herrero i, sobretot, Jonander Amelivia. Des dels serveis mèdics del club se'ns va assegurar que havien rebut l'alta mèdica la setmana abans, és a dir, entre el partit de Ponferradina i el partit de Lugo, i ben al contrari, suposo que per una qüestió de salut, m'imagino, vull pensar, no vull malpensar, que diria algú, però veient avui cap a on assenyalava el president, em genera algun dubte en tot cas, cap dels dos van entrar ni tan sols a la convocatòria, no dic jugar, dic ni tan sols viatjar. De fet, algú ens apuntava ara fa unes que en el cas de Melivia van prendre el camí cap a casa dies abans, fins i tot, o el dia abans d'anar cap a Lugo. Però insisteixo, no voldria posar aquestes paraules o aquests noms en boca del president, que no ho ha volgut fer, tampoc no ho diré amb tota la certesa del món. Però si parlem de l'últim mes i mig, torno a dir, tampoc cal ser molt, molt espavilat per fer una travessa ràpida.
Doncs sí, totalment. Coincideixo bastant amb el que comentaves ara. Jo també, al final a mi m'ha sorprès això, el to directe, sense haver d'aixecar la veu, però dient paraules, gruixudes, al final, gent que es tira del barco, gent que que s'ha esborrat directament. Evidentment és un, el qualificar de fracàs ja no, perquè no cal ser tampoc allò molt espavilat per adonar-se'n, o sigui que al final no és que hagi aixecat molt més la veu per fet de dir que és un fracàs el descens, perquè crec que això sí que més o menys tots ho teníem coll avall, però vaja, amb contundència a l'hora de referir-se a moltes de les coses. Gairebé destacaria més el to que les paraules com a tal. I, per cert, companys, el moment que hem fet el fil amb el més destacat a Twitter del que anava dient el president Pau Morilla Giné, el primer like a la resposta del president sobre realment es mereix David Estals jugar a segona federació, el propi Chino. O sigui que el mateix futbolista ha fet like a aquesta publicació ara fa res, fa uns minuts.
Doncs aquí queda, i en aquest sentit crec que tots podem tenir més que coll avall cap a on pot apuntar el futur de David Estals, i en tot cas no és per defensar la samarreta del Sabadell la temporada que ve, però ja saps que el futbol 2 i 2 no sempre sumen 4, per tant deixarem aquesta parcel·la més esportiva de futur tot just el dia que, com apuntàvem just abans d'entrar premsa, però que també ho ha confirmat el propi president, i ara ho recordava el Sergi Parc, Adri, ja apuntàvem que s'havia signat aquest contracte i que, per tant, a tots els efectes legals, anem a dir-ho així, Lucas Viale ja és nou director esportiu del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, ara, d'origen argentí, Sabadell, a més que d'adopció des de fa anys, li tocarà començar a emprendre, doncs, la reestructuració d'aquesta plantilla, començant pel cos tècnic, perquè així ens ho ha fet saber el propi Viale, que no es vol precipitar a l'hora de triar, que vol fer una bona selecció de candidats a la banqueta de la primera plantilla, i que es vol donar, allò que els terminis sempre són una mica traïdors perquè acaben fent de jutge, però que es volia donar com a mínim 4 o 5 dies de la setmana que ve per acabar de prendre la decisió de qui seria o qui serà el nou tècnic o el capdavant del nou cos tècnic que tindrà el Centre Sabadell 24-25.
Doncs estarem atents perquè feina l'insobra. Ara mateix a Viale en té per donar i per vendre, des dels casos dels possibles jugadors que es vulgui renovar, tot i que serà difícil. Per cert, arran de la publicació que feia Àngel García en les últimes hores sobre l'interès d'equips de primera federació potents i fins i tot d'algun de més amunt sobre Vladis Kopotun, simplement puntualitzar una informació: Vladis Kopotun tenia contracte amb el Centre d'Esport Sabadell, però fins al descens de Lugo. Tenia clàusula alliberatòria, per tant, en el cas de Vladis, aquest descens de l'Anxo Carro, i crec que tots coincidirem que no és precisament un dels jugadors assenyalats o que sigui sospitós d'haver desitjat ni molt menys aquest descens de categoria, però des de dissabte a les 9 del vespre, Vladis Kopotun deixa de tenir vigència aquest contracte a partir del 30 de juny. Per tant, quedaria lliure i seria un més dels que ha dit el mateix Pau Morilla Giné avui, de jugadors que han sorgit d'Olímpia i que després has deixat anar absolutament gratis, si és que marxa. Però vaja, que com dic, hi ha moltes carpetes per obrir i molta feina per fer a Lucas Viale després de la confirmació ara fa uns minuts que serà el nou director esportiu del Sabadell. Des de la nova Creu Alta, Sergi Garcés, alguna cosa més o anem a publicitat?
Doncs mira, anem a fer una aturada per la publicitat, que puguis continuar amb la resta de la jornada d'aquest Hotel Suís. Per cert, l'estadi ara mateix, amb aquesta buidor, ara que estem a peu de camp, amb aquesta buidor, però amb aquesta ressaca que apuntava el Sergi Pac també durant el directe del que va ser ahir la festa, en aquest partit amb la selecció catalana, tota la gespa plena de no sé si dir-li confeti, de paperets de color daurat, allò que es deixen en el moment de la cloenda del partit. Doncs és la imatge del que ha estat una temporada positiva pel Centre d'Esport Sabadell, com a mínim pel que fa al seu primer equip, i amb aquesta fotografia fixa que té ara mateix la buidor del Temple Arlequinat.
Gràcies, Sergi, que s'entretallava una mica. Us deixem per aquí fent feina i, de fet, anem a la publicitat i a la tornada parlarem en clau arlequinada del que va ser aquest Catalunya-Panamà d'ahir. Fins ara!
Fins ara!
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Flors per la mare, quedar amb els amics, fer el vermutet, portar les postres del dinar, comprar el regal de la Carla...
Però on vas? Si és diumenge!
Ara els diumenges l'Illa és oberta per comprar i molt més. S'han acabat els diumenges de no fer res.
L'Illa obre diumenges i festius fins al 15 de setembre de 12 a 8 i amb una hora de pàrquing gratis.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos minuts i tres quarts de dues. Déu-n'hi-do, també maratonià, l'Hotel Suís d'avui. L'hem arrencat quan faltaven 10 minuts per dos quarts d'una i, per tant, portem ja gairebé una hora i 20 amb aquesta compareixença de Pau Morilla Giné. Amb tot el que ja s'ha comentat, podeu trobar al Twitch de Ràdio Sabadell les imatges, podeu recuperar a X, a l'antic Twitter, un fil amb el més destacat del que ha dit el màxim mandatari arlequinat i de seguida també segur a radiosabadell.fm. Comentàvem com estava la nova Creu Alta. Ahir gairebé 6.000 persones van gaudir a l'estadi de l'amistós internacional entre les seleccions masculines de Catalunya i el Panamà. Un partit que va acabar amb empat a dos i per deferència amb el trofeu honorífic en possessió del combinat centreamericà. Ferran Juclà va obrir la llauna amb una desmarcada a l'esquena dels centrals, però en qüestió de 10 minuts els panamenys van capgirar el marcador en els primers compassos de la represa. Carles Alanyà va situar aquest 2-2 definitiu aprofitant una errada defensiva. En aquesta segona meitat, per cert, va jugar l'exarlequinat, ara el Betis, Sergi Altimira. Això sí, va actuar no com a migcampista, sinó com a central dret.
Bastant bé, és una sensació molt especial tornar a casa, com he dit aquest matí, i res, molt content de veure i de tot el carinyo que m'heu donat avui. De veure extreballadors, del club, coneguts, i ja et dic, és un dia molt especial i molt content que s'hagi pogut celebrar aquest partit aquí. Fa dies m'ho va dir, però bueno, també durant l'any m'ha tocat ratos que he hagut de jugar de central i per sort pues, he pres algunes coses i al final m'adapto bé.
Doncs es va adaptar bé ahir amb la samarreta de la selecció catalana, un jugador que just un any abans estava jugant amb l'arlequinada i que ara ho fa amb màxima categoria. De fet, ha estat esmentat en aquesta roda de premsa de Pau Morilla Giné que citàvem ara. Un altre exarlequinat, això sí, de fa més temps, Albert Puigdollers, va estar present també a la banqueta com a mà dreta del seleccionador Gerard López. Va explicar, per exemple, el perquè de la decisió de no convocar cap jugador del centre d'esports. Amb el Granolleria vam parlar a la zona de vestidors després del partit.
Albert Puigdollers, què tal, com anàs de tornada a la nova Creu Alta?
Pues bé, il·lusionant. La veritat és que ja porto alguns anys anant amb la selecció, gaudint del partit, que vulguis o no, per mi ja és cada any pues una alegria, esperant aquest dia perquè el gaudim molt, i especial avui perquè és a la nova Creu Alta, on jo futbolísticament on vaig gaudir més dels meus anys com a futbolista professional, on tinc grans records, vam aconseguir èxits, i vulguis o no, pues, s'ajuntaven aquestes dues coses, no? El retorn una mica a la nova Creu Alta i el fet de fer una selecció catalana, que vulguis o no, doncs és un gran dia pel futbol català.
Quan venies pel matí avui aquí per entrenar o ara a la tarda per jugar, què t'ha vingut al cap quan has agafat el cotxe i has vingut cap aquí?
Pues la veritat, jo, o sigui, a mi a nivell futbolístic tinc el record de l'ascens, sobretot jo quan vinc aquí a Sabadell, o la foto aquesta que hi ha a la sala de premsa, pues el camp ple, la nova Creu Alta, o el que vam viure, bueno, he vingut i he esmorzat a davant, coses que fèiem quan veníem aquí, doncs, i aquests records, no?, que crec que al final el futbol són records i els positius són els que et queden, no? I sobretot a Sabadell en aquella època, tot i que ja fa anys, doncs vam veure una època molt maca, que esperem que en el futur es pugui tornar a repetir ara mateix aquí amb la situació que té Sabadell, però més enllà a nivell personal sí que sempre que vinc aquí, doncs, aquests records, no? Que bàsicament bons anys de futbol.
Qui l'ha vist i qui el veu al Sabadell, no? En qüestió a més de pocs anys. Al final estàvem ara parlant que avui era un dia una mica agradós per la gent de Sabadell, perquè per una banda ve la selecció catalana per primera vegada a jugar un amistós internacional aquí a la ciutat, però per contra, amb un descens tan recent de fa 4 o 5 dies que encara cou i molt.
Sí, la veritat és que una llàstima, perquè veníem aquí amb la selecció il·lusionats, d'aviam si el Sabadell podia aconseguir aquest objectiu el cap de setmana anterior i una mica com celebrar-ho tot junt, no? El fet de venir aquí, l'equip que es mantingués a la primera ref i gaudir d'un partit de nivell que crec que Sabadell ho reclama. Crec que jo sempre he tingut aquesta percepció quan he vingut a jugar o quan vaig ser jugador aquí, doncs que Sabadell respira el futbol i que hi ha una necessitat de viure el futbol professional, com avui, i que malauradament doncs, el Sabadell ara mateix doncs torna a una situació complicada i que només queda que acceptar-la i refer-se, i perquè crec que el club i la ciutat doncs, es mereix un equip al futbol professional.
L'última, Puigi, teníem l'Altimira, que fa un any just estava jugant aquí a Sabadell el seu últim partit com a Arlequinat, i que el tenim a primera divisió. Finalment no ha entrat cap jugador, com havia entrat en el seu dia Albert Puigdoller, jugador del Centre d'Esports amb la selecció catalana. Això depenia de si se salvava o no, hi han hagut baixes a l'última hora. Us ho heu plantejat o al final per què s'ha decidit?
Bueno, al final jo crec que hi havia dos elements claus. Un, el Sabadell s'estava jugant al fet de la salvació, i crec que no era positiu distreure amb qualsevol cosa, qualsevol jugador que aquell cap de setmana s'estigués jugant. I nosaltres com a cos tècnic també ens intentem prendre el partit amb la màxima serietat possible, i probablement pues, més enllà de que és una festa i de que podria ser, i pot haver debat, no?, aquesta festa de futbol català i un premi al futbol amateur, però també entenem que això representaria deixar jugadors professionals a fora. Li donem la màxima serietat al partit i entenem que els millors jugadors són els possibles que estaven avui al terreny de joc. Jo crec que aquesta és una mica l'explicació. Evidentment, podia haver vingut algú també, al final són detalls, i sí que és cert que la situació del Sabadell també va fer dubtar molt d'aquesta situació. El reclam ja hagués sigut que el jugador hagués entrat en el seu moment a la llista. Fer-ho ja més tard tampoc hagués sigut el reclam que esperàvem.
Gràcies, Albert.
A vosaltres.
I a tot això l'agrada un bon grapat de cares conegudes, entre elles president la llotja el sabadellenc i president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres.
Tot ens ha vingut de cara, crec que ens ha anat bé el dia, ens ha anat bé la quantitat de gent que ha vingut. Si haguéssim entrat 1.000 més encara hauria anat millor, però bueno, crec que és correcte. Partit bo, partit crec que ha sigut bo, i bueno, l'ambient ha sigut molt bo, ha sigut un ambient de futbol, de gent jove, i per tant, doncs, bueno, entenc que ha sigut un bon partit i esperar doncs, que bueno, Sabadell ha estat a l'altura.
Un partit de tot això que tenia també una vessant solidària en favor de Tendis. 1,50 € de cada entrada es destinaven a aquesta causa benèfica i en total 8.387,50 € recaptats per la Federació Catalana van anar a parar a l'entitat sabadellenca, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional. Josep Suárez n'és el president.
Com una entitat, diguem-ne, sabadellenca que atén discapacitats intel·lectuals, ja dic, sempre dic, 250 persones, 200 treballadors, etc. Tenim pressupostos que, òbviament, tot el que sigui ajudar a cobrir les despeses generals i inversions, perfecte. I, bueno, i certament ha estat molt bé perquè 7.000 i pico d'euros han sigut la donació que s'han fet com a conseqüència de la venda d'entrades i també aportacions de donacions de persones individuals. Per tant, agraïm molt a la Federació, a Centre Esport Sabadell, que hagin fet això i estar molt contents que realment una entitat sabadellenca hagi estat la receptora.
A la prèvia del partit, per cert, va haver-hi actuació musical del grup Figaflauas i un homenatge a Sergio García i Bojan Krkić com a màxims golejadors de la selecció catalana.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell. Into all...
I a banda del futbol, aquest vespre es disputa el segon partit de la final dels play-offs de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo. L'Astralpool Natació Sabadell està obligat a guanyar per forçar el tercer i definitiu enfrontament després de perdre abans d'ahir a la piscina de l'Atlètic Barceloneta per 15 gols a 12. Aquest cop es juga aquí a Sabadell, a la Finetwork Aquàtics de Can Llong, i el jugador madrileny del club, Alberto Barroso, de fet el màxim golejador aquest passat dimarts, demana el suport de l'afició.
Lo primero por ganar. Ya veremos cómo, cuándo y de qué manera, pero seguramente lo haremos lo mejor posible y estamos en nuestra casa. En nuestra casa nos hacemos fuertes, la grada esperemos que nos anime y forzar el tercer partido.
El tècnic Quim Colet afegeix un detall més: guanyin o perdin avui, aquest enfrontament serà l'últim partit de la temporada a Can Llong, ja que en cas de victòria la Lliga, insistim, es decidiria demà passat de nou a la piscina de Sant Sebastià, a la Barceloneta. Per això l'entrenador demana un últim esforç.
Intentarem, doncs, guanyar el partit a casa, a més, perquè el que és segur és que és l'últim partit de la temporada a casa nostra, i com vam veure el dijous, doncs, tant de bo sigui una festa i ens ajudin a poder guanyar el partit, no? I forçar el tercer.
Doncs avui serà aquest tercer partit. De moment, això sí, els 6 precedents d'aquesta campanya han caigut del cantó mariner, que podria, per tant, aixecar el que seria el seu 19è títol de Lliga consecutiu, que es diu aviat, gairebé 2 dècades ininterrompudes de domini de l'Atlètic Barceloneta en competició domèstica. Avui, aquí a Sabadell, a Can Llong, el segon partit de la final d'aquesta divisió d'honor de waterpolo masculí, arrencarà a 8:15 a la Finetwork Aquàtics.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Parlem també d'handbol. L'Oar Gràcia femení jugava ahir i es planta amb autoritat a les semifinals de la Copa Catalana Femenina. L'equip de Carol Carmona ha mostrat un alt nivell competitiu al llarg de tota la temporada i no ha estat excepció, va quedar evidenciat ahir, guanyant de 10 al derbi 27-37 a la pista del Sant Quirze. Anna Clarà, què tal, com estàs?
Hola, Adri, doncs sí, tot i una primera part força igualada, les verd i blanques van desplegar el seu millor joc a la segona meitat, on Jana Sobrepera va destacar de nou com a màxima notadora del derbi amb 9 gols. La final a 4 es disputarà aquest mateix cap de setmana en una seu neutral i, a banda de l'Oar, també seran la Roca, el Sant Joan d'Espí i el Lleida. El conjunt verd i blanc, a tot això, ja té garantit el bitllet per a la Supercopa de Catalunya com a segon millor equip català del curs, només per darrere del Granollers, conjunt de la Lliga Guerreres i Verdrola.
I pel que fa al masculí, l'equip de Pere Llats disputa aquest diumenge els quarts de final d'aquesta Copa Catalana.
Els graciencs s'enfronten contra el Sarrià, rival enguany de Primera Nacional, i a Llats, tècnic de l'equip, destaca que serà un camp complicat.
Sarrià, bueno, ja el coneixem de la categoria, que ens toca jugar fora aquesta eliminatòria, doncs ens tornaria tocant a Girona i allà Sarrià, doncs, la pista que aquest any se'ns va donar molt bé, tot i les baixes, però que és una pista que és molt complexa.
L'entrenador, a més, reflexiona sobre quin és el punt clau per a ell en aquesta Copa Catalana, oferir minuts als jugadors de la base del club.
Jo penso que la Copa, el punt clau és que segueixin jugant aquests jugadors de base del club, que puguin sortir experiències nacionals i que vagin arribant. I si amb això arribem a les semis finals de la Copa, doncs serà amb això. Però el que no farem ara és treure-li mèrit d'aquests xavals que estan picant pedra des de temporada i que ara és el moment en què poden tenir més minuts i que ens poden demostrar si realment poden estar amb el primer equip del club.
Pel que fa a l'horari, diumenge 2 de juny a les 7 de la tarda al pavelló de Sarrià.
Gràcies, Anna, fins ara.
Adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I a tot això tenim a l'Òscar Salguero, que disputarà a Berlín una nova competició de les sèries mundials. Avui entra en acció, concretament serà l'última oportunitat pel nedador dels Marinals d'assolir la mínima A pels Jocs Paralímpics de París, si bé és cert que ja està inclòs a la preselecció i que no s'ha preparat específicament aquesta prova a Alemanya. Salguero té previst nedar les sèries de la seva prova predilecta, el 100 braça SB 8, quan faltin 8 minuts per dos quarts d'una. També està inscrit als 50 lliures, als braça i esquena i als 200 estils. Escoltem el comentari que ens ha deixat el mateix Salguero des de Berlín.
Hem vingut a Berlín, com cada any. És una competició que ens agrada molt. La piscina també és molt bona. I hem vingut amb moltes ganes. Sí que és veritat que quan vaig aconseguir la mínima B a l'europeu, ja ens hem centrat als jocs i hem vingut aquí a Berlín, que no ho hem preparat. Per tant, jo crec que la mínima A potser no sortirà, però bueno, l'objectiu no és ara fer la mínima A, perquè ja tinc assegurada la plaça als jocs. Per tant, l'important és que són els jocs. Llavors, això és com una competició més per agafar sensacions i veure els nostres rivals i competir, que també va bé de cara a la preparació dels jocs.
Per tant, un banc de proves del dels Marinals. Insisteixo que avui arrencava amb aquestes sèries del 100 braça SB8 des de Berlín a les sèries mundials i preparant ja, mirant de reull, com no pot ser d'una altra manera, els Jocs Paralímpics de París. Fem també un cop d'ull a informacions en format més breu. Amb un apunt de ciclisme i un de futbol, el de futbol, Carlos Raya ha estat sancionat amb 16 partits per agredir un àrbitre. El jugador del Can Rull, Rómulo Tronchoni, va ser expulsat en el derbi al camp del Sabadell Nord i el cop propinat al col·legiat va provocar la suspensió d'aquest duel. Li han caigut 15 partits per l'agressió i un més per la doble amonestació. Un enfrontament a tot això que s'haurà de reprendre, diu la federació després de la reunió ahir al vespre del comitè. Al minut 31 de la primera meitat, amb 2-0 pels de Can Uriac i el Can Rull, Rómulo Tronchoni, amb 10 jugadors, és a dir, tal com estava en el moment de la suspensió. I a més, segona etapa de la Volta a Andalusia femenina, amb la presència de la sabadellenca Marta Romance. Una jornada avui de gairebé 150 quilòmetres entre Arjona i Otura, amb un port de tercera categoria gairebé a l'equador del recorregut. Ahir la del Massi Baixter es va estrenar entrant 73ena a la línia d'arribada del Alcalá del Valle, a més de mitja hora de la primera líder de la prova, que és la neerlandesa Silke Smulders. I demà tancarem temporada a l'Hotel Suís i jo no em perdria aquest últim capítol de l'any amb el Pau Vitori al capdavant del programa, amb l'Iker Pajares al British Open, amb Emma García al Canadà, però sobretot, amb dos epicentres informatius i déu-n'hi-do, 15 epicentres. D'una banda, Laura Ester, una conversa reposada amb la ja exportera de l'Estalpul Natació Sabadell, ja ha rebut fins i tot l'homenatge, i de l'altra, amb Carlos Rosende, qui ha estat el director esportiu en aquest tram final de temporada al Centre d'Esports. Si voleu recuperar el programa d'aquí a uns minuts, el trobareu avui especialment llarg a radiosabadell.fm, al podcast de l'Hotel Suís. Us envio una abraçada ben cordial des de l'altra banda del vidre de la Beatriz Aguilar, que ha estat al control de so. I si voleu recuperar la roda de premsa de Pau Morilla a Giner, podeu anar al Twitch de Ràdio Sabadell. Ara al Notícies Migdia, amb tota la gent d'informatius i la Núria García. Que vagi bé. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.